I per tancar el programa d'aquest dilluns, sens dubte, l'absenta la millor forma de fer-ho amb el col·lectiu Que la Cultura, Àngel Martí, Ramon González, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Dani, bon dia, audiència.
I públic que aquest diumenge ja va assistir en el primer dels vermuts del 2017 del col·lectiu Que la Cultura, amb la presentació doncs, del llibre La gran mentira d'Enric Martí, i que aniran venint-ne al llarg de les pròximes setmanes, i suposo que també dedicareu part dels vostres absentes a conèixer els protagonistes, però...
Ho farem.
Avui fem un tall, i com també us agrada i ens agrada fer-ho, destinem l'absenta a parlar de cinema.
Doncs sí.
Som-hi.
Quin cinema?
Cine de ciència-ficció.
Doncs vinga, va.
Estem molt tristos, que es va morir la princesa Leia Se'mos ha mort. I estem molt tristos. I voldríem dedicar el programa, no a la princesa Leia, sinó a Carrie Fisher.
Ah, anava a dir, ella no mos escoltarà, eh?
Bueno, no se sap, això.
A veure si creuem la frontera del cel i...
A lo millor, des d'una galàxia llunyana...
Podria ser.
Podria ser.
Comença l'absenta més cinematogràfica, més de ciència-ficció, que hem tingut mai.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema. Absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, Montse. Bon dia, Enric.
Bon dia, Ramon, Àngel. Bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
Mos feu un viatge interestel·lar o no?
Home, ja hem posat la música, eh?
A punt de despegue.
Bueno, la música es prestava, ja que hem anomenat a la pobreta, la Carrie Fisher, que mos ha deixat. Però bueno, que la ciència-ficció no comença ni és tot la Guerra de les Galàxies, que és una història molt xula. Mos expliqueu des dels orígens?
Ho intentem. A veure, la ciència-ficció, diem que és ciència-ficció perquè el que intenta és crear una ficció científica. De fet, seria al revés. I és el gènere més antic de la història del cine i possiblement el que més ha perdurat. Comença el 1902 amb Georges Méliès, que el vam nomenar a la primera trobada que vam fer, en el seu viatge a la Lluna, que és aquella pel·lícula on hi ha una lluna redona que ocupa tota la pantalla i se li clava un coet a l'ull, que és una imatge icònica a la història del cine, i no ha parat fins avui. I per tant, no és com el cine negre que als anys 40 va tenir de baixa, no és com el western que als anys 70-80 ja va anar de baixa, sinó que com que sempre hi ha temes que preocupen a l'home sobre el seu futur, sobre el futur de la Terra, sobre el seu existencialisme, sobre la ciència, sobre la tècnica, doncs evidentment el fet de sucar de totes aquestes realitats per poder crear guions, doncs és algo que no s'agota, com la mateixa ciència.
Sí.
evidentment.
Què us anava a dir? Dins de la ciència-ficció, en capim lo cine de superherois?
Sí, sí, sí. Ho encabim per una qüestió, perquè moltes vegades els herois són resultat d'un experiment científic, per exemple,
aranyes mutants,
Spider-Man, que és una picada d'una aranya en un laboratori que li dona uns determinats poders, tenim, per exemple, Flash Gordon, que també és un superheroi dels anys 30 i 40 que salva la humanitat.
Per accident fa cap al planeta Mongo.
Exacte. Per tant, sí que la encabim, perquè, a més, a la ciència-ficció el cinema d'herois li serveix com de comodín. En moltes èpoques en què està com de sequera d'idees, doncs ens acaba posant nissagues que tampoc s'acaben mai. Superman, Spider-Man, Batman, tenim 4, 5 i 6 capítols, podríem dir, de cadascuna d'aquestes nissagues, i per tant sí que l'encabiríem per això, perquè moltes vegades l'origen forma part d'un experiment científic i perquè moltes vegades també serveix per omplir aquests buits en èpoques de sequera d'idees.
Si més no, són temes de ficció que són molt difícils de creure, i diríem el mèrit és que et proposen una història que és molt estranya, molt improbable, molt impossible, i en canvi pues, te la tragues. No? I a partir d'aquí assumeixes totes les condicions noves que et posen, que no són reals, però en canvi tu les dones per bones, i a partir d'aquí entens la trama i t'agrada i entres.
Clar, t'ho has de tragar.
I la majoria, per què ho fan? Per què sempre fan el futur tan fred? Com fan pel·lícules?
Perquè hi ha inquietud.
Menys una, que a mi me va fer molta por, que era el planeta de los simios.
Home, també.
Però no fred, aquest no era fred, però com totes les imatges, com totes molt blanques, molt gelades, molt...
Sí,
no?
Sí. Falta de vegetació, de vida, diríem, no?
A veure, una de les característiques de la ciència-ficció, que n'hi ha unes quantes que són així com trets que et serveixen per identificar que una pel·lícula és de ciència-ficció, una d'elles és justament el futur, i és un futur distòpic. Distòpic és el contrari d'utòpic, és a dir, no hi ha futur bonic, ideal i optimista, sinó que normalment les pel·lícules de ciència-ficció el que fan és traslladar un futur que per culpa o de la humanitat o d'una invasió extraterrestre o d'uns experiments que surten malament, doncs ens acaben esgarrant el món, i això porta a aquesta conseqüència d'un futur sempre, com dius tu, negre, fosc, de poca esperança. Però això és la ciència-ficció, i de fet tampoc el que tenim al futur no ens dona gaires mostres de que vagi a ser diferent d'això, no?
Sí, normalment el cinema de ciència-ficció el que fa és donar imatge a les pors que hi ha. Dóna una imatge diferent que justifica la por que ja tens, no? Que, en el fons, els contes infantils, moltes vegades, doncs, també és això, els monstres que els nens, els xiquets tenen, i les pors incomprensibles que tenen, els hi va bé trobar una imatge, una història, un monstre que et menja els peus quan estàs al llit, no? O el que sigui, però és la imatge que justifica la por que ja tens.
I moltes vegades, diria jo, també una crítica política fortíssima, perquè aquestes pel·lícules d'anar-se'n a viure cap a altres planetes perquè la Terra s'ha esgotat, o la pel·lícula que a mi personalment, encara que sigui moderna, m'és igual, però que és la que m'ha agradat més en diferència de ciència-ficció, que és Avatar. Sí, el missatge que porta detrás és brutal, és molt bèstia.
Sí. I també hi ha el cas contrari, les pel·lícules que t'alerten contra el comunisme, per exemple, no? I per tant, en els anys 50, en el moment que es crea la ONU, la OTAN, i per tant s'estableix tot un sistema, diguem, que afecta moltes nacions, en contra d'un bloc que fa perillar el capitalisme, aleshores es tiren pel·lícules que diu, ojo tu, que venen els marcianos, no diuen els comunistes, però que llavors et diuen, i hem d'estar units perquè aquesta gent mos fotrà el sistema de vida, en el fons estan... Vull dir que ha servit per criticar, però també per avalar
els sistemes del moment, no?
Sí.
Hi ha, per exemple,
sí, no, no, no.
Hi ha, per exemple, una pel·lícula dels anys 50 que es diu Ultimàtum a la Tierra, que és curiós veure-la en ulls d'ara i contextualitzant-la en això que deia Enric, no? A l'any 58 es funda la OTAN i recomano trobar a YouTube, que es troba, el discurs final de la pel·lícula quan surt el marciano major, i diu que la gent s'ha de protegir, s'ha de protegir contra les amenaces externes, s'ha de crear una aliança de nacions, i per tant tot allò no deixa de ser la llavor de lo que posteriorment, sigui a través del cine de manera conscient o inconscient, jo lo de l'inconscient no m'ho acabo de creure, però que s'acaba instal·lant en la mentalitat de les persones de que és necessària una protecció i que per tant acaba acceptant, pues com ara, no? la retallada de drets en base a la seguretat que parlen, no? Això s'ha anat traslladant al llarg de totes les dècades de la història i per tant sempre hi ha hagut un enemic comú a Occident, i parlem del cine de Hollywood una vegada més, que, pues, com deia Enric, en el moment dels anys 50 i dels anys 60, pues, sobretot dels anys 40 i dels anys 50, postguerra, de la Segona Guerra Mundial, fundació de la OTAN, blocs comunista i bloc capitalista, i per tant el capitalisme s'ha de defensar d'aquests comunistes. Als anys 60, pues, tenim Vietnam, per tant, els inicis dels moviments ecologistes, els moviments pacifistes, etc, etc, doncs també hi ha un determinat cine que trasllada aquesta realitat.
Sí, ja en aquella època hi havia la crisi dels míssils de Cuba.
Sí.
Es feien proves amb bombes atòmiques als Estats Units, a Nevada. La cursa per l'espai, pel control de l'espai, es va posar en marxa d'una manera molt forta en aquell temps, i per tant era un duel entre Rússia, bueno, o la URSS, i Occident, no? I aleshores es parlava d'una tercera guerra mundial, i la tercera guerra mundial, pensant en bombes atòmiques i en la cursa espacial i tot això, fa pensar en la destrucció del planeta, va ser quan es va començar a plantejar. Clar, en aquest moment, doncs...
tenim justament el planeta de los simios.
Clar, que és el resultat d'això, que et ve explicar, mira com podem acabar, no?
Exacte. Molt bé, el planeta de los simis i els seus remakes. Potser quan has anomenat la d'Ultimàtum a la Terra m'ha vingut al cap el remake, que ja no porta el missatge tan fort este de
clar, de unió. Clar, perquè el cine s'adapta.
Sí.
S'adapta fins al punt en què als anys 70, ja dic, hi ha tot aquest moviment pacifista, als anys 80-90, la creació de les supercomputadores, la creació de Microsoft, tot això el que ens dona com a panorama són unes pel·lícules sobretot d'intel·ligència artificial, de totes aquestes noves possibilitats que ens dona fins i tot la física quàntica. I què passa als anys 2000? Pues que l'any 2001 cauen les Torres Bessones i que, per tant, l'enemic, una vegada superat el mur de Berlín i tot això, es converteix en aquest islam que terroritza de manera global el planeta, de manera indiscriminada a qualsevol punt de la Terra, i tornem a tenir un enemic comú sobre el qual ens hem de defensar. I no voldria fer cap spoiler, però és per pensar-se-ho si veieu La Llegada. Ho deixo aquí, perquè és una pel·lícula nova.
No, però es pot explicar de què va La Llegada,
sí.
El principi almenys. És que de cop i volta apareixen unes naus per totes les poblacions del món, a les principals capitals, que és una mena de plàtano gruixut, de 10 o 12 pisos de... No, més. De
més, quan, més. De
300 metres o 400 metres d'alçada.
400 metres d'alçada.
Que està per sobre... De la capital, diríem, no? I aquests bitxos estan allà i no diuen res, no fan res. Però tothom, tot el món, té clar que allà sobre hi ha allò.
Hi ha algú.
I el tema és com aclarim la situació. No podem fer com si no hi fossin, no? Per tant, és la idea del terrorisme global que afecta a totes les nacions a la vegada i a les poblacions, no als exèrcits de les nacions o als polítics, no, a les poblacions de les nacions.
Hi ha molta vinculació entre el gènere de ciència-ficció i el gènere de terror, també, no?
Sí, bueno, clar.
En este moment me ve el cap Horizonte Final, o me ve el cap
Aliens.
Totes les pel·lícules d'Alien, sí senyor.
Clar,
sí. Clar. O Depredador, en un moment donat, clar. També es podria considerar ciència-ficció. Bueno, s'ha de considerar ciència-ficció, òbviament.
Clar, clar, és que és el que parlàvem una mica dels herois, no? És a través d'un experiment científic, etcètera, etcètera, no? Que apareix una realitat que, com deia Enric, una realitat que donem per bona, que la, sí. Que l'acceptem, i a partir d'aquí es munta tota la història. Doncs, el terror aquest que parleu, no? O aquesta ciència-ficció més terrorífica, no deixa de ser una vuelta de tuerca, no? A donar sustos i a fer més llaminer el fet d'anar al cine a veure grans efectes especials, grans bitxos i un domini de la tècnica brutal.
Però cal tenir en compte una cosa, tant en el terror com en el cinema en general. La indústria del cinema el que fa és, en cada moment, deixar anar un producte, no? Una pel·lícula, que ha d'estar adaptada a la situació actual del moment i, a més, ha d'afavorir els interessos del que la llença. No?
Sí, clar.
Per tant, per això s'adapten les històries...
Això és un negoci.
Clar, i per això s'adapta... No, i, a més, si ara posessis el missatge dels anys 50, és que la gent no t'hi aniria a veure la pel·lícula, perquè ara no hi ha els problemes dels anys 50.
No. Clar.
I, per tant, coincideix en el que el públic li afecta amb lo que qui munta la pel·lícula o l'autor o qui promociona la pel·lícula aquella, el que ell vol dir.
Jo crec que això que expliques, personalment, t'ho he vist més, no, els missatges estos, és a Made in Black.
Made in Black.
Que és com un... Com si sigui la frontera amb els mexicans i
sí.
Que hi ha un trasbàs de gent que amaguen els extraterrestres, vinga, va, i va. Jo vaig veure també com una crítica directament al sistema.
Sí, clar, sí, sí. Clar, és que el bo d'aquests programets que fem i això és despertar aquesta altra manera de veure la pel·lícula. Ah. És a dir, veus la pel·lícula, t'agrada, visualment és interessantíssima, passes un rato molt bo, menys l'Àngel, que ja sé que la ciència-ficció no acaba de ser...
No, però ja et dic, però esta en concret, la de Avatar...
Home, Avatar...
Me l'he vist diverses vegades.
Que Avatar no deixa de ser un USB. ¿Vale? Quan se connecten,
sí.
És un USB. I a partir de l'USB tu entres a la realitat virtual del món màgic dels avatars, i un avatar és això, un avatar ho tenim tots al Facebook, tenim un avatar que és la manera com nosaltres ens identifiquem, i per tant estem doncs justament en paral·lel a aquesta realitat, a aquest avanç científic i a tot aquest avanç tecnològic en el que nosaltres anem creixent i no ens donem compte, però que segurament si parlem amb alguna persona de 90 anys, i això m'ho explico, la meva iaia va néixer l'any 1916 i va morir l'any 2009-2010. Doncs era una senyora de l'any 1916 que els últims aniversaris li felicitaven per correu electrònic. I, clar, és una cosa que al llarg de la vida d'una persona és brutal.
Sí.
I bueno, pues la ciència-ficció ens permet anar una miqueta més enllà i imaginar-nos com serà el món. No sempre és gratificant, però imaginar-nos-el.
Bueno, los Reis no mos han portat un quart d'hora més, encara.
No, això no és ciència-ficció.
També. Sí. També. Haurem de tornar a activar les manifestacions als baixos de l'Ajuntament.
Una cosa només, una recomanació de ciència-ficció. La gent que em coneix sap que jo sóc una... fan de Blade Runner, una pel·lícula que es va estrenar l'any 82, preciosa, és la millor pel·lícula de ciència-ficció per mi, i això que sóc una fan de la ciència-ficció. I al juny d'aquest any s'estrenarà la segona part de Blade Runner,
sí.
Que apunta maneres, que el tràiler és molt bo i que per tant recomano que tothom se marqui el mes de juny al calendari per poder veure l'estrena d'aquesta pel·lícula.
És dirigida per Ridley Scott.
Molt bé.
Que és el
director original de la primera.
Sí,
exacte.
Molt bé, tanquem ràpid, i la frase que tinc és molt curta, parla de cine i diu que el més bo del cine és que durant 2 hores fa que els problemes siguin d'una altra persona.
O de tu si menges palometes i t'ofegues
i no et senten bé.
Per veure, també podria ser.
Reivindico mirar les pel·lícules sense crispetes.
Molt bé. Moltes gràcies. Salut i absenta.
Salut i absenta.
Salut i màgia.
Salut.